Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'edició número 130 de Dins l'Estadi. Són ara mateix les 10 i 9 minuts. Ja hi tornem a ser després d'unes merescudes vacances de Setmana Santa. Torna Dins l'Estadi i avui, a més, amb celebració, eh? De seguida encetem xampany per aquí. Cava català, més ben dit. Jornada molt favorable als interessos de l'Olímpic. Encara queda molt per endavant, però els morencs es queden a només 2 punts de la primera posició després de la derrota del Perelló i l'empat de l'Ulldecona. I atenció, perquè l'Escó augmenta també el seu avantatge en el lideratge de la primera catalana. De tot això i més, en parlem a continuació al programa Dins l'Estadi d'aquest diumenge, 7 d'abril. Sumari i arrenquem. Doncs vinga, som-hi. La primera catalana, l'Escó, guanya per 0-1 a Amposta amb un gol matiner de Piju. I és líder, atenció, amb 4 punts d'avantatge després de l'ensopegada del Sant Feliuenc. A la segona, el Gandesa va guanyar ahir a Camp Clar amb un gol de Roger Vidal i es situa a 6 punts de la tercera posició. Pel que fa a la tercera, l'Olímpic goleix al Campredó per 5-0 i es col·loca a només 2 punts del Perelló, que avui ha perdut per 1-3 davant la Sénia. També ha perdut el Flix per 1-2 davant el Santa Bàrbara i el Móra Nova va empatar ahir a un gol davant de l'Atlas de Tortosa. Una jornada que també ens deixa l'empat a 1 de l'Horta de Sant Joan a Tivenys, la derrota del Vilalba per 2-3 davant d'Ametlla de Mar i l'empat a 2 del Pinell a Deltebre. A més, el grup segon, el Falset, ha caigut col·legiat al camp de l'Espanya Canonja per 4-1. I a la quarta catalana, el Corbera encara és més líder al guanyar 4-1 al Canà. Una victòria que ajuda al Batea, que després d'empatar sense gols en el derbi davant l'Arnes, recupera la segona plaça. La jornada també ens ha deixat la victòria del Bot per 1-3 a Benissanet, la golejada del Ginestà per 4-1 davant el Jesús i Maria i l'empat sense gols del Tivissa davant el Remolins Vítem. I a més, a la part final del programa, Futbolistes Ebrencs al Món, la crònica poliesportiva del cap de setmana i avui també entrevista amb Juanjo Rovira, director del MIC, que ens explicarà com ha anat aquesta 13a edició d'aquest prestigiós torneig de futbol base que es va celebrar durant la Setmana Santa a Palamós. Palamós es va fer la final, però a la zona de Girona sobretot. En parlarem a la part final del programa d'aquest diumenge, 7 d'abril, aquí a Dins l'Estadi. Són les 10 i 11 minuts. Comencem!
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. L'Estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 12 minuts. Comencem una nova edició de Dins l'Estadi, avui programa número 130. Amb nosaltres el Xavi Salvador i el Jordi Salayet. Què tal? Molt bones als dos.
Hola, molt bona.
Bé, hi tornem a ser, després de la Setmana Santa, altre cop per aquí, torna la competició esportiva a casa nostra i tot a punt ja per a repassar el que ha donat de si aquesta jornada esportiva amb resultats molt interessants. Bé, si us sembla, encetem el xampany o què? Comencem per aquí o què?
Manes tu avui.
Sí? Comencem per aquí.
Qui es casa avui?
Avui, bueno, se casa...
Se va casar.
S'ha casat l'Albert Fernández, el director de comunicació del Futbol Club Escó, però avui tranquils que també tindrem via telefònica la crònica, com no, d'aquest gran derbi entre l'Amposta i l'Escó de la Primera Catalana. Abans d'encetar la botella de xampany, que potser serviria també per a alguns equips per a celebrar ja la seva classificació, li servirà al Corbera, segons dubte.
Sí.
Li serviria també, com no, a l'Olímpic, després de la golejada d'avui, que es situa a 2 punts del Perelló. També li podria servir el Perelló, que tot i que ha perdut avui contra la Sénia, podria encetar-la, però avui l'encetem perquè és el meu aniversari.
Perquè és el teu cumpleany, fas 14 anys.
14, sí.
14 anys.
Los tinc fets, però sí.
Més 10.
Bé, doncs... Hauria preferit que Genís Pena cantés una cançó.
Ja, però... sí, jo també, que mira, que vingués algú fem-ho bé.
Però bueno, mira...
per preferir.
El sopar ja l'hem fet.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí.
Ja l'hem fet. I de seguida podreu veure
una... Ha sigut molt bo això de voler... Mostro que diu, passeu a buscar la pizza.
Claro que sí, com ha de ser.
Escolta, no et cal donar detalls. L'audiència li porta fluix.
És igual. El que sí que vol saber l'audiència,
ja
una cosa...
Ja que parlem així, rotllo de cada un, no?
Clar. El que sí que vol saber l'audiència és quina és aquesta pizza. Perquè la pizza que ens hem menjat nosaltres també se la pot menjar...
Ara.
Algú ara. Que ens està escoltant. Xavi, de seguida la pengem, eh?
Xavi, penja a Facebook.
De seguida la pengem. Esperem que encetem aquesta botella. Espero que n'estigui molt sacsada, que si no...
Ui! Això es pot mal.
Realment és sense alcohol, aquest xampany, eh?
Sí.
Que se sàpiga. Aquest cava.
Pues va, merda.
Lo que ha molat és lo de que no estigui molt sacsada.
A veure, quan vulgues, ja, quan vulgues.
Oh! Oh. Mira, que ho fotràs tot mullat.
Com la Fórmula 1, no?
Aquí tens la copeta.
A la meva salut, a la teua.
A la teua i a la meva i a la de tothom.
Molt bé, perquè després de començar 10 minuts tard...
És en plan...
Vull dir, no ho volem arreglar, saps?
És en plan...
Porta la teva copa, Xavi.
No, que venga, porta el cotxe.
És igual.
Tens raó.
Si ens escolten algun mosso, sabem que ens escolten, tingueu compassió amb Xavi quan torni cap a Gandesa. Vale?
Sense alcohol, és de crios, d'este. De...
Sí, com se diria allò, Pinky. Pink?
Sí, lo de la pantera rosa, este.
Això, pues és aquest.
Bueno, un brindis per Sifo. No cal que el tango, és que me la fotrem tota, eh? Sí que...
Vinga, va, un brindis, eh?
Cling.
Que en sigui molts més. Va,
però fica-la aquí al costat.
Aquí, al micro, no? Que se senti... És vidre. A veure si pitarem el vidre, també.
Imagines. Hi-hi.
Molt bona esta cançó, eh?
No, sí, nova. Com volguéssim, podem començar a parlar de futbol.
A veure, el número de la llista dels 40 principals, comencem el programa d'aquesta setmana. Bé, doncs, de seguida...
Jo l'acabaria.
De seguida, va. Jo no. De seguida pengem la foto d'aquesta pizza, perquè avui sortejarem una pizza a la Palina, eh? A la Palina, la pizzeria de Gandesa, que podeu emportar-se una pizza d'aquestes. De seguida la fiquem amb la pregunta d'aquesta setmana. Eh?
Encara estan els dos monos pensant allí a la màquina d'escriure a veure quina pregunta fa.
A veure quina pregunta formulen. Xavi, avui te'n cuides tu de l'apartat Facebook, per tant...
Te jodes i bailes.
Com aquests xavals de la imatge, no? Bé, doncs jo crec que podríem fer una pregunta relacionada amb l'Olímpic de Móra d'Ebre, que avui ha aconseguit aquesta victòria importantíssima, 5-0 davant del Camp Redó, i situa a només 2 punts del Perelló, que continua, això sí, sent líder. Crec que queden 8 jornades per acabar la Lliga, però com ho veieu? Creieu que l'Olímpic en aquesta recta final pot acabar de sentenciar, pot acabar d'aconseguir l'ascens l'Olímpic? Com ho veieu? Aquesta és la pregunta d'aquesta setmana. I atenció, perquè entre els participants...
Atenció a la pregunta quan ho mireixo al Facebook, eh?
Jo no l'he escrit.
Jo tampoc.
Vale. Jo tampoc.
Per si hi ha faltes d'ortografia, eh?
Genís no està.
Genís!
Per si hi ha faltes, jo no en sé res, ja me rento les mans. Bé, a més, de seguida veureu la foto i serà la pizza que us podreu emportar a la Palina. Per tant, al final del programa farem el sorteig. No deixeu de participar perquè va molt la pena. Estava molt bona la pizza, per cert.
Sí.
Estava boníssima. Bé, doncs, dit això, comencem amb el programa d'aquest diumenge.
Sí, que comencem a fer riure.
Que si no, començarem tard. I
està Juanjo Rovira esperant-nos.
Sí, tenim una entrevista pendent amb Juanjo Rovira perquè ens expliqui com ha anat el MIC, aquest prestigiós torneig de futbol base que celebra
el millor torneig de futbol
a Girona. Has estat alguna vegada, eh?
Jo fa 3 anys vaig estar a l'organització i és increïble.
Allí surten les joies del futbol mundial.
L'any que vaig estar jo estava un fill de Bebeto, que ara ha fitxat per la Juventus, i recordo molt l'infantil de l'Aspire, l'acadèmia este de joves talents.
Sí.
Els dos porters en infantil, pues, que tiraven no res, 1,95 cada un.
Ja, infantil, eh?
Sí. És un dels millors torneig de futbol base del món brutal.
Una passada. Bé, tenim moltes coses que explicar-vos en aquesta nit de dins l'estadi, per tant, anem per feina, comencem. Primera Catalana, som-hi!
Cadena Ser.
Isla Estadi. Primera Catalana. resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi, comencem amb la primera catalana, grup segon, jornada número 26, amb aquests partits que tenim, que hem tingut aquest cap de setmana i que ens deixen aquests resultats. El Morell 2, Centre Europeu Tecnofútbol 0. Tàrrega 2, Torredembarra 1. Vilanova i la Geltrú 2, Igualada 0. Torreforta 1, Martinenc 1. Redis 2, Andorra 2. Amposta 0, Ascó 1. Victòria de l'Ascó, que es reafirma com a líder. Valls 2, Sant Feliuenc 0. Important victòria del Valls del nostre company Yuri.
Yuri,
que ha ajudat a l'Ascó. Ha ajudat a l'Ascó en aquesta setmana.
S'ha calatxat, acabamos ganando.
I per tant amplia aquesta avantatge. Ara ho repassarem a la classificació. També tenim el Sants 1, Viladecans 2 i Cervera 2, Vista Alegre 3. L'Ascó és líder amb 60 punts, seguit del Sant Feliuenc, que és segon amb 56, però atenció amb el Viladecans, que situa amb els mateixos punts. Ascó 60 i Sant Feliuenc i Viladecans amb 56 punts. El Martinenc és quart amb 48, l'Amposta, després d'aquesta derrota, és sisè amb 39 punts, i pel que fa a la part baixa, doncs, tanca amb 23 el Tecnofútbol. El Morell és penúltim amb 25 i el Torredembarra en té 26, els mateixos que Cervera i Valls.
Està molt apretat, eh?
Molt apretat.
De guanyar el Valls el segon partit en 29, quasi es fica a meitat taula. Eh?
Està molt igualada la classificació. Està molt igualada.
Del Redis, que està 11, està el 18.
Inclús l'Andorra, podríem
dir. Inclús l'Andorra. Els últims 9 equips de classificació, la meitat, de la meitat per avall, estan en un ventall de 6-7 punts. Complicat.
Bé, doncs, el que sí que volem saber és com ha anat aquest derbi, eh? Aquest gran partit, sens dubte, era el partidàs d'aquesta setmana a casa nostra, és que era el derbi de la primera catalana entre l'Amposta i l'Ascó. Per tant, que ens ho expliquin, i tenim via telefònica al Tomàs Ginesta, el nostre company de Amposta Ràdio i també el narrador dels partits del Canal 21. Tomàs, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, companys.
Com anem, bé?
Bueno, bé, ja hem sopat i hem digerit aquesta derrota del club de futbol Amposta enfront del líder, més líder avui, el Futbol Club Ascó.
Efectivament. Bé, doncs, un partit que podríem dir que s'ha resolt als primers minuts, crec que ha sigut al minut 4, un gol matiner de Piju que ha sentenciat el partit a favor del conjunt de Miguel Rubio.
Doncs encara semblava que no s'havien situat al terreny de joc els jugadors ampostins, quan efectivament una contra per la banda esquerra, doncs rematada per Piju al minut 4, feia de que aquest gol matiner del Ascó li valgués els 3 punts a la definitiva a la fi del partit. Un Ascó que ha tingut moltíssima pressió en totes les línies, que no ha deixat jugar l'Amposta, que ha sigut un rival incòmode, que ha disposat de moltíssimes ocasions a la primera part, als minuts 28, al 27, al 36, ocasions que arribaven en perill a la porteria de Diego, i bueno, un partit que a la segona part ha agafat un altre caire. L'Amposta semblava de que li ficava moltes ganes, molts de canvis per part de Nacho Pérez, de l'entrenador Posti, que canviava a una defensa de 3 intentant doncs capgirar aquest marcador, però l'Ascó ha estat sòlid en defensa, ha estat al terreny de joc com el líder que és, aconseguint a la fi els 3 punts d'aquest partit, d'aquesta 26a jornada.
Com has vist a l'Ascó en línies generals? El bo de tercera divisió, Tomàs? Tu que has viscut molts anys de tercera divisió.
Doncs ahir mateix, sí, efectivament, 4 anys veient partits de futbol a la tercera divisió, aquest any doncs a la primera catalana, en aquest grup segon, i l'Ascó i el Bec de tercera divisió, amb jugadors molt sòlids, amb un Sergi Grau senyorial al lateral, amb Denis al centre de la defensa, amb Cadernat, amb gent perillosa al davant, amb Adrià i amb Ermengol, jugadors que s'ha de tindre molt en compte, amb l'autor del gol, Piju. És a dir, avui he vist un Ascó que realment no està en va en aquest primer lloc de la primera catalana. El grup segon és un equip sòlid, tenen defensa com a mig del camp, molt sacrificat, amb aquesta pressió sempre necessària damunt dels jugadors, asfixiant una mica totes les línies de l'equip contrari, i avui, doncs, que han intervingut en el partit, per a mi han estat molt, molt bé, són jugadors que bé, exactament a la tercera divisió nacional, al grup 5è, al català, que l'any que ve segurament que aquesta escola estirà militant.
Doncs molt bé, això esperem, i a veure si, si l'Amposta també ho pot acompanyar, el que passa que el conjunt del Montsià ho té complicat, aquesta temporada, almenys, de retornar a la tercera divisió. Tomàs?
Doncs sí, l'Amposta, aquesta temporada ha estat un any de transició. Recordem que l'entrada de Nacho Pérez, amb l'aportació de molts jugadors de la segona catalana, ha fet que la reestructuració de l'equip Amposti hagi sofert molts de canvis. Tan sols Gustavo, Diego, Becerra, jugadors que jugaven l'any passat en aquesta, en aquest mateix equip, i que aquest any doncs han rebut la, la vinguda de jugadors que estaven doncs al Tortosa, que estaven militant a la segona catalana, i doncs que aquesta temporada doncs era aquesta transició per a fer un equip que consolidés la categoria en busca de doncs superar aquest batxa econòmica, en aquest forat econòmic que havia tingut l'Amposta aquestes darreres temporades, i pues, resituar una miqueta doncs tota la situació futbolística del club, començant ara amb una plantilla jove que il·lusiona, que ha estat aquí, però que no és una plantilla encara per a pujar a la tercera divisió nacional, la plantilla que encara li falten un parell d'anys, o almenys un any més, de treball per a poder aconseguir algo, no?
Bueno, a poc a poc. Per cert, el partit l'haurà pel Canal 21?
Sí, efectivament, retransmetrà demà a la tarda, bueno, demà a la nit, més enllà, sí, al vespre, a partir de les 10:15, al Canal 21, després del programa Temps Afegit de Judit Bru.
Molt bé, perfecte. Doncs ho deixem aquí. Tomàs, moltíssimes gràcies per aprovar-nos...
Bona nit,
adeu-siau. ...aquest partit. Gràcies.
Adeu, adeu.
Adeu. Adeu. Bé, doncs era el Tomàs Ginesta, el nostre company d'Amposta Ràdio i també el narrador dels partits del, del Canal 21.
Des que d'aquí l'invitem ja, si vol vindre algun dia.
Sí, algun dia estàs més que invitat, xato. Ja saps que estàs invitat. Bé, doncs...
Portarem cava, també.
El que convingui, el que convingui. Bé, doncs aquí tenim aquest partit, aquest derbi entre l'Amposta i l'Ascó. Bon resultat per a l'Ascó, que torna a aconseguir aquest avantatge de 4 punts en aquesta recta final de Lliga, perquè falten 8 partits més o menys, o sigui, 8 jornades, si no m'equivoco, per acabar el campionat de Lliga. Bé, no hi ha pròxima, no hi ha la resta de la jornada en aquesta categoria, en aquesta primera catalana, ja que jugaven els dos equips de casa nostra enfrontats entre ells. Per tant, seguim avançant, anem a la segona.
Cadena Ser. Ràdio l'Estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 26, amb el Salou 1, la Cava 1, Roda de Barà 1, el Catllà 1, Remolins Vitem 2, Sant Pere i Sant Pau 1, Jesús Catalònia 1, Vilaseca 1, Roquetenc 2, Cunit 1, Alcanar 2, Cambrils 1, Campclar 0, Gandesa 1, Tortosa 0, Jesús i Maria 0 i Calafell 1, Ampolla 0. Aquests han estat els resultats d'aquesta jornada número 26 a la segona catalana. Fem un cop d'ull a la classificació, que està liderada per la Cava amb 55 punts. El segueix el Jesús i Maria amb 52, després de que avui no hagi passat de l'empat sense gols en el derbi davant del Tortosa. L'Alcaner situa tercer amb 50, el Catllà quart amb 48 i amb 44 punts tenim el Vilaseca i el Gandesa, que ara mateix és 6è i, tal com dèiem a l'inici del programa, a 6 punts de l'Alcaner, rival al que va guanyar just abans d'anar-se'n de vacances de Setmana Santa. Per tant, classificació sí que són 6 punts, però poden continuar somiant.
Sí, 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 traient-lo de casa i rascant com esta setmana algun puntet fora camp, doncs, bueno, se mirarà de cara amunt, mai de cara avall.
Efectivament, el Tortosa ara mateix és el que està just per sota del Gandesa, és 7è amb 43 punts, un partit menys, després de l'empat sense gols contra el Jesús i Maria, com dèiem. I pel que fa a la part baixa de la classificació, tenim el Salou amb 24, el Sant Pere i Sant Pau amb 20 i tanca amb 13 punts el Cunit.
Club de Futbol Gandesa.
Bé, doncs ens explica què tal va anar el partit d'ahir, que el Gandesa va jugar ahir al camp del Camp Clar. Jordi, amb victòria, 0-1.
Pues sí, sí, victòria en extremis del Gandesa, tot i ser el dominador del partit, fins a la recta final el Gandesa no va poder marcar el gol de la victòria. La primera meitat de domini clar per als de la Terra Alta, però sense generar ocasions clares de gol. La més clara, un 1 contra 1 de Cristian, que davant el porter no controlava bé i perdia l'opció de finalitzar. A la segona part, a la represa, el Gandesa seguia sent el dominador del partit i tenia ocasions més clares. Una d'elles, una bona paret entre Genís i Roger, que acabaria amb un xut de Genís que sortiria fregant el pal. El Gandesa estava allí, el Gandesa estava ben col·locat al terreny de joc, però les coses canviarien quan al minut 70 Cristian veia la vermella directa per segons àrbitre saltar amb el colze i agredia un rival. Cristian se n'aniria pel túnel de vestuaris abans d'hora i durant aquella resta de minuts el Camp Clar es tiraria endavant, es tiraria a buscar la victòria i el golet que li donés els 3 punts. Degut a això, el Gandesa trobaria molts més espais al darrere i una molt bona combinació entre Roger i Genís. El control de Roger orientat i la passada de Genís a l'espai eren molt bones i, com dèiem, Roger amb un control orientat deixaria sentat el defensa. I amb un xut creuat, al minut 88, ficaria el 0-1 al marcador. 3 punts que viatgen cap a Gandesa, victòria molt important per als de la Terra Alta, i així que somiant en aquestes opcions de cara endavant.
No està gens malament, amb un menys i, a més, sentenciant el partit als últims instants. M'han dit que un molt bon gol del Roger Vidal, s'ha endut molt bé la pilota,
sí,
no?
Sí, molt bon control orientat, que deixava sentat el defensa i quedava ja per a definir.
Molt bé, doncs després de parlar del Gandesa, que va escalant posicions, es va apropant als llocs de dalt, recordem que està a 6 punts de la tercera plaça, per tant, toca seguir somiant per al conjunt d'Enric Aleixandri. Nosaltres fem el repàs a la resta de la jornada d'aquesta segona catalana. Som-hi. Som-hi?
Sí.
Som-hi, Jordi? Vinga, va, venga. Avui fem manual.
El repàs de la resta de la jornada.
Comencem, primer partit, Calafell 1, Ampolla 0.
Pues un solitari gol del Calafell als 20 minuts de joc donaria aquests 3 punts que situen els tarragonins més a prop de la salvació.
El Tortosa 0, Jesús i Maria 0.
Empat sense gols en un derbi molt interessant, molt vibrant, però que cap dels dos equips podria resoldre per a la seva banda.
Tenim el Remolins Vitem 2, Sant Pere i Sant Pau 1.
Victòria treballada dels de Miquel Ves, que veurien com a minut 50 de joc el Sant Pere i Sant Pau s'adelantaria, però amb 2 gols a recta final marcarien la victòria.
L'Alcanà 2, Cambrils 1.
S'adelantaria l'Alcanà a la mitja hora de joc, poc després, ja més ben dit, a la segona meitat empataria el Cambrils i a recta final el segon de l'Alcanà. Victòria per als canareus.
Roquetenc 2, Cunit 1.
Victòria important per al Roquetenc i sentència al Cunit. Primer marcaria el Roquetenc als 10 minuts, abans de la mitja hora empatarien, però a recta final Robert marcaria el segon.
Jesús Catalònia 1, Vilaseca 1.
Empata un gol entre dos equips de la zona estable de la taula. Primer s'adentarien al minut 1 els locals i empatarien a la recta final els de Vilaseca.
I per acabar, Salou 1, La Cava 1.
Nou empat de La Cava, que és distància una miqueteta a la part alta, tot i que marcaria el minut 3 de joc Jaime, el pitxitxí de l'equip.
Jaime Llorente, Bé, doncs, 1-1 en el partit del Salou i La Cava. Aquesta és la resta de la jornada de la segona catalana, quan ara mateix són les 10:31 minuts. Abans d'anar a la publi, fem un cop d'ull a veure com està el tema Facebook, Javi.
Anem.
A on? Pues... Entenem d'anar.
A Facebook.
A veure com ho tenim.
Hosti, que complicat que és avui, això. A veure, la pregunta ningú ha dit res. Ni ningú ha ficat.
Ningú vol la
gusta,
pizza.
Ni...
Mira que la pizza
no
fa bona
la
pinta.
Pizza. L'únic que tenim és a la foto que has penjat,
sí,
lo de la pizza de metro.
La què? Ah, la pizza de metro.
Que fiqueu, en voleu una, participa a la pregunta i tal i que qual. Pues Josep Cabassés diu, l'has fet tu per celebrar l'aniversari?
No és realment així, però déu-n'hi-do, té bona pinta, eh? L'ha fet la Palina, la pizzeria de Gandesa, un dels nostres patrocinadors. I que és, ja sabeu que si en voleu una d'igual, participeu a la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi.
Almenys l'emporta Cabassés, eh?
Sí, almenys ha participat, almenys ha dit alguna cosa, per tant...
S'acaba el programa ara al món, la pizza és
per a Josep Cabassés. Queda encara molt programa per endavant. Són les 10:32 minuts, seguirem pendents del que ens diu la gent via Facebook, nosaltres però anem a la publicitat. Tornem d'aquí uns instants aquí a dins l'estadi.
Jamón, que juego lo...
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977-42-18-10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977-40-66-42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
Respira, descanses, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure. Deixa...
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-12-36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, llegenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí. Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
Citroën Manyé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisat 12 punts de seguretat per 65 euros. I canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Manyé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creativa tecnologia. La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Amb Eduard Pino.
Bé, doncs seguim avançant a dins l'estadi. Avui és diumenge 7 d'abril, són les 10 i 39 minuts. En setembre, tercera catalana, grup primer. Jornada número 26 amb els següents resultats.
Cadena SER.
Ràdio.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Tercera catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem pel Móra Nova Atlas de Tortosa, 1-1 al final, Móra Nova 1, Atlas de Tortosa 1, Flix 1, el Santa Bàrbara 2, Ulldecona 0, Camarle 0, el Perelló 1, la Sénia 3, Sant Jaume d'Enveja 4, Aldeana 2, Olímpic de Móra d'Ebre 5, Maneta, Campredó 0, Tivenys 1, Horta de Sant Joan 1, Vilalba 2, Ametlla de Mar 3 i Deltebre 2, Pinell 2. Ara mateix la classificació està liderada pel Perelló, que té 55 punts, però puja perillosament des de darrere l'Olímpic de Móra d'Ebre, que en té 53, que amb la victòria d'avui, sumada amb la victòria que va jugar al camp del Deltebre, després de, abans de començar la Setmana Santa, que per tant no vam repassar aquí dins l'estadi, però que cal apuntar, victòria important, el situa doncs en aquesta segona posició a només 2 punts del Perelló. L'Ulldecona és tercer amb 50 punts, la Sénia quart classificat amb 47 i el Flix, atenció, ocupa la cinquena posició amb 45 punts, baixada important del Flix en aquestes darreres jornades que el situa un pèl lluny, el situa doncs a 10 punts de l'objectiu d'aquesta temporada, que era sens dubte la primera posició i l'ascens de categoria. De moment el Flix, però amb opcions encara, òbviament, és cinquè amb 45 punts. Queda una mica de lliga encara per endavant. Santa Bàrbara, 6è amb 42, Móra la Nova, 7è amb 40 punts, després de l'empat d'ahir davant de l'Atlas, Camarles, 39, Pinell, 36, proper rival del Móra Nova. Tenim un bon partit per aquest proper cap de setmana, i que per cert ja avancem que jugaran divendres, després ho repassem. Atlas de Tortosa, desè amb 33, els mateixos que la Metlla de Mar, 32 per al Sant Jaume d'Enveja, 31 per a l'Horta de Sant Joan i el del Tebre, i 30 punts per al Vilalba, que tot i perdre avui contra la Metlla de Mar, continua momentàniament fora de la zona de descens. Un descens que ara mateix ocupa l'Aldeana amb 27, el Tivenys amb 15 i el Campredó amb 13 punts. Som-hi, anem a parlar de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Josep Maria Rovira.
Un partit que sabíem que teníem un equip a priori, doncs, colista de la Lliga, però bueno, ens ha costat molt entrar dins el partit, perquè ells, aquests equips tenen molt poc a perdre i molt a guanyar. Ells han jugat en dues línies molt atreçades. Nosaltres ens ha costat, que el primer xut a porta, si no recordo malament, ha sigut de Pol al minut 34. Hem tingut la sort, que jo no em pensava arribar a la mitja part amb un 1-0, i hem tingut la sort de marcar gol. Sí que és veritat que la segona part, doncs, bueno, a partir del segon gol de Jordi Miró, doncs, bueno, ells els ha fet molt mal aquest gol, i encabat, jo crec que l'Olímpic ha sigut una pisonadora. També podríem destacar aquí dos fets. Un lo fet doncs que ells anaven doncs només amb un canvi, vull dir, també té mèrit un equip com que va colista només amb un canvi. I aquí també el segon fet que podíem destacar, doncs, bueno, que també han jugat tres juvenils, no? Aquí a l'Olímpic, lo Llorenç, lo Johan i el Sergi, que ho vam fer a Deltebre, i bueno, de mica en mica, nosaltres hem d'anar partit a partit. Avui sembla ser que la jornada ens doncs, ha sigut favorable en tots els aspectes. Ja et dic el que, la setmana que ve tenim un partit complicadíssim, perquè fora de casa ara ve, tots seran finals, i suposa que els equips doncs, bueno, com a tal ens esperaran. Però bueno, hem de tindre confiança amb aquests jugadors, i jo crec que bueno, hem estat tota la temporada dalt, i espero doncs, que, bueno, que siguem en aquesta situació.
Bé, doncs, efectivament, tenia raó Josep Maria Rovira. Al final, l'Olímpic ha estat com una apisonadora davant del Camp Redó, no li ha donat opció. Al final, com dèiem, Olímpic 5, Camp Redó 0. L'Olímpic, doncs, que ha acabat golejant al Camp Redó, era un partit que, sens dubte, s'ha resolt a la segona meitat. Durant la primera part, realment, poca història. El Camp Redó sí que és veritat que ha hagut alguna aproximació als primers minuts, però pràcticament sense aportar perill. Només Marc ha hagut de treure una mà providencial en una acció aïllada del Camp Redó, però a part d'això res més. Per a seva part, l'Olímpic tampoc creava gens de perill, però el fill del descans, just abans, ha aparegut el de sempre, Pol. El jove davanter de l'Olímpic recollia una pilota i ell mateix es fabricava la jugada que acabava amb un xut creuat que anava al fons de la xarxa, al fons de la porteria, per a fer pujar l'1-0 al minut 42. A la segona part, al minut 55, Miró es treia una centrada a xut des de la banda dreta que es colava pel mateix escari de la porteria visitant. Sense voler, Miró ha fet un golàs espectacular que feia pujar el 2-0 al marcador i que, sens dubte, aquest gol trencava totalment el Camp Redó per totes les parts. A partir d'aquí, s'ha convertit, el Camp Redó, volíem dir, en una joguina en mans d'un Olímpic que l'ha guanyat en tots els sentits. Els gols seguirien arribant. Al minut 62, Jaume Guiu enviava la pilota al fons de la porteria completant una excel·lent jugada individual de Pol. I poc després, al 65, Àlex Robles també s'afegia a la festa amb el 4-0. Al 74, Pete feia el definitiu 5-0 amb un magistral llançament de falta directa. Posava la maneta definitiva a Pete en un gran xut de falta. L'única nota negativa la de l'Olímpic l'ha posat Jaume Guiu, que al minut 77, després de veure la segona groga, doncs era expulsat. El partit també ha servit per a que alguns juvenils gaudeixin d'alguns minuts i doncs per a guanyar confiança. La veritat és que ho han fet molt bé. Aquests minuts que han estat sobre el terreny de joc han demostrat el per què estan jugant la fase d'ascens de categoria també en la primera divisió.
Correcte.
Per tant, important aquesta dada. Per cert, l'Olímpic, la propera setmana, es desplaça al camp de l'Aldeana, tercer per la cua. Per tant, jornada també propícia per a aproximar-se una mica més al Perelló, si és possible. Uh-huh. 5-0, guanya l'Olímpic aquesta setmana. Seguim avançant.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Pues empat in extremis ahir del Tivenys, un partit en el que l'Horta va disposar de poques oportunitats, tant uns com nosaltres, però que al 1965 Garí anotava el 0-1, gran jugada dels hortolans, i la pilota acabava a la red. El partit semblava que seria per als de Terra Alta, però el 89 de joc, el pitxitxi del Tivenys, Pau Mauri, firmava l'1-1 definitiu.
Bueno, llàstima que s'hagués escapat aquesta victòria a l'Horta de Sant Joan.
És important per a l'Horta sumar 3 punts a fora.
Sí, davant d'un Tivenys que pràcticament està sentenciat, és penúltim de la classificació, per tant... Però bé, 1-1 al camp del Tivenys. Seguim avançant. És moment de parlar del Mora Nova, el partit d'ahir, que també va acabar igual que el Tivenys Horta. Empat a un gol. Escoltem l'Ambro Segura.
Atlètics de Mora la Nova.
En línia, Ambro Segura.
Bueno, ha sigut un partit... En la primera part doncs, hem estat bé, hem estat correctes, també ben aviat doncs, hem aconseguit marcar un error d'ells en defensa, en una pressió nostra, ha agafat la pilota un passe d'espai a Magí i Magí ha aconseguit fer gol. Això ens ha donat una miqueta de tranquil·litat, de no tindre pressa i tal, i potser aquesta tranquil·litat i aquesta pressa és el que ens ha matat després a la final del partit. Havíem d'anar, de ser una miqueta més ambiciosos, d'anar pel segon gol, perquè si no és el que passa, qualsevol error individual o no, doncs ho pots pagar molt car, i així ha sigut un simple error de descoordinació i te fan l'1-1 i després vols reaccionar en poc temps i després és complicat, les preses mai són bones i els partits quan estan de cara s'han de matar i no ho han fet, i realment que ha sigut això el resum, no matar quan havíem de matar i un error doncs, nos ha castigat excessivament.
Bé, doncs eren paraules del tècnic Lambrós Segura just després del partit entre el Mora la Nova i l'Atlas de Tortosa. 1-1 al final, un partit, la veritat és que amb poca història. El Mora Nova ho va tenir tot de cara per a sentenciar un partit que se li presentava molt còmode a l'inici, però la manca d'encert en atac va evitar i va privar de la victòria al conjunt local. Com dèiem, els d'Ambròs Segura se li posaven molt de cara a les coses quan als dos minuts de partit Magí feia el primer de la tarda al transformar en gol la primera arribada a la porteria rival. A l'inici del partit, el Móra-Nova va gaudir dels millors moments on inclús hagués pogut augmentar el marcador en diverses ocasions. Com dèiem, hagués pogut sentenciar. Però bé, el partit va entrar en una fase d'inactivitat en la que no va passar absolutament res. Partit molt disputat, això sí, amb molt migcampisme i amb un Atlas molt intens. Ja sabem tots com jugar l'Atlas, que és un equip que va per totes, que pressiona fins a l'últim minut, i així va ser el partit que li va posar al Móra-Nova. A part d'això, a part de la intensitat que posaven els dos equips, sobretot l'Atlas, doncs res més. Cap dels dos equips va crear més perill a la primera part i tampoc a la segona, que va seguir amb la mateixa història, amb un Atlas intens a l'inici, que li va servir també per a gaudir d'alguna ocasió, i en la que a poc el Móra la Nova va anar guanyant terreny. Això sí, va disposar d'algunes arribades a l'àrea visitant, però sense crear el perill suficient com per a poder marcar un gol. Tanta passivitat ho va acabar pagant el conjunt local. Al minut 86, l'Atlas va aconseguir treure Petroli. Pilota penjada a la frontal de l'àrea, dubta en la sortida Ferran, i Mourad, veient la sortida en fals del porter, li feia una subtil vaselina que li servia per a posar l'1-1 definitiu. De cara a la propera setmana, el Móra la Nova visitarà el camp del Pinell. Això sí, el partit serà el divendres a 8:45 de la nit, per tant a les 8:30 comencem amb Bradford la jornada número 27, si no m'equivoco, que és el proper cap de setmana. Pinell, Móra la Nova, divendres a les 8:30, en motiu de que el Pinell es celebra el dia de l'ermita, no?
Sí.
Aquell cap de setmana.
Correcte, correcte.
Santa Maria
de Magdalena.
A més, s'espera també la reaparició d'Ivan Lagunas després d'estar 10 jornades sense jugar. Recordem que es va des del partit de Tivenys, el Tivenys Móra-Nova, el dia 16 de gener, que no jugava l'Ivan Lagunas. Molts mesos d'inactivitat.
Sí, has de sumar que va jugar el partit este que es va lesionar i abans va estar al peron de Nadal, eh?
Efectivament.
És perquè a dir que la setmana vam començar aquella setmana.
És la tornada de les vacances de Nadal. Molts mesos sense jugar Ivan Lagunas, que s'espera que aquest divendres contra el Pinell, si l'Ambròs Segura així ho considera oportú, pugui disputar els seus minuts després d'aquesta lesió que l'havia apartat dels terrenys de joc durant aquests mesos. Més partits.
Club de Futbol Pinell.
Pues empat a dos entre el Deltebre i el Pinell, en un partit en el qual el domini del joc ha estat per als visitants, però que el Deltebre, a la primera meitat, al minut 12 i al minut 14, ficava el 2-0 al marcador. El Deltebre a la primera part jugava a favor de vent i ha també jugat una mica amb la facilitat defensiva que donaven els de la Terra Alta. Tot i això, a partir dels 20 minuts de joc, després del 2-0, els pinellers han sigut que han tingut moltes ocasions. La més clara, una d'Agustí, que salvava sota la línia el Deltebre. Però la segona part, al minut 5 de joc, després d'una sacada de corne que Toni anava a rebre, la ficava per a que Camarero firmés el 2-1. Hi havia esperança per al Pinell, perquè estaven jugant francament bé, tenien moltíssimes ocasions, en la mala sort que als principis de la primera part no havien estat fins. El partit, com bé diem, moltes ocasions del Pinell, i al minut 89, després d'un xut de falta de Murillo, la desviaria la defensa i arribaria el 2-2 final.
Bé, doncs almenys pot esgarrapar un puntet el Pinell en la seva visita a Deltebre, i seguim avançant perquè tenim més partits que repassar.
Futbol Club Vilalba.
Nova derrota del Vilalba, que ha saltat al terreny de joc amb un nerviosisme entenedor per la posició en la qual es troba la taula. Als 20 minuts de joc, després d'una falta dubtosa, els visitants s'adelantarien al marcador. A destacar que els tres gols han estat del Vilalba han estat després de o gols directes de falta o després de penjar una falta dins l'àrea. O sigui que
la llàstima d'aquesta derrota del Vilalba, perquè en cas de només que hagués tret un empat s'hagués allunyat una mica més del descens.
Sí. El Vilalba seguia perdut sobre el terreny de joc i el porter Miki era qui salvaria el segon després d'una centrada i que el refús acabaria la pilota a la base del pal. O sigui, el Vilalba estava una mica tocat, però al minut 45 de joc, quan semblava que amb empats, amb derrotes arribaria al descans, i el tir una pilota a tres quarts de camp i amb una rosqueta diabòlica la ficava al fons de la red per l'Escairo, un autèntic golaç de Yelty que ficava el 1-1 al marcador. A la represa el Vilalba sortiria més enxufat, però quan millor jugaven els locals a la contra de la metja ficaria l'1-2, amb un gran gol de falta que entrava per l'esquadra del Paliarc.
O sigui, anava a les quadres, això, eh?
Sí, o sigui, quan millor estaven a la Terra Alta, zarpazo i a patir. Als 25 minuts de la represa, el Vilalba veia com Toni
veuria la segona groga per tocar la pilota en les mans després d'un llançament de banda. Les dues targetes, si no vaig errat, molt ràpides, no?
Sí, senyor.
Veus? Tenia més pies avui al terreny de joc.
Ha dit que sí, ha dit que sí.
La segona, la pilota marxava, se n'anava cap a la línia de fons, i l'ha volgut agarrar ràpid per assecar, i bueno, l'àrbitre ha entès que la pilota encara estava en joc dintre el camp, ja ha vist la segona groga i Toni ha anat al carrer. Això aprofitaria la metlla per, a falta de 10 minuts aproximadament, marcar l'1-3 de nou de falta i sentenciar el partit. Ja a l'últim minut, Abdul, després d'un 1 contra 1, marcaria el 2-3 definitiu.
Bé, doncs els tres punts que se'n van que per a l'equip de Narcís Labòria, que ha aconseguit aquesta important victòria pel seu equip al camp del Vilalba, un Vilalba que s'escapa en aquests punts, en un partit que, com dèiem, li hagués pogut servir per allunyar-se un pèl més de la zona de descens. Però bé, en definitiva, 2-3 al final, derrota del Vilalba, victòria per a l'Ametlla, són les 10:53 minuts, moment de parlar del Flix. Per cert, la gent que ens estigui escoltant i que estigui sentint aquest soroll de fons,
cring, cring,
és el Facebook, avui el Facebook està connectat, Javi, perquè Genís no hi és, per tant...
Claro. No hi puc fer res.
Compte amb el que et fiquis al teu ordenador perquè ho sentirem per aquí.
Para compte.
Tot el que et fiquis pel teu ordenador.
Espera que ho tanco.
Ho sentirem per aquí. Sí. Bé, doncs, saludem al Pau Folquer. Pau, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu.
Hola, Pau.
Hola, hola.
S'ha sentit fora, això.
Claro.
Pau, vols xampany?
Pensi que vols felicitats, Edu.
Moltes gràcies,
Pau. Si virtualment es pot passar un gotet de cava,
sí, home, mira,
pues,
porta el telèfon, ja ho veuràs tu.
Ja veuràs com ho fem arribar.
A Genís li van passar un got d'aigua a l'ordinador. O sigui.
Sí, i se'l va veure tot.
Se'l va veure, però l'integro.
Sí, sí. Bé, Pau, anem al tema del partit d'avui. 1-2, derrota contra el Santa Bàrbara. Què ha passat? Què ha passat avui contra aquest rival? Un Flix que ho tenia tot de cara per a recuperar posicions, per a tornar a enganxar-se al capdavant de la taula, però al final se'ls ha escapat.
Discrepo aquí, Edu, perquè tot de cara, precisament, el Flix no ho tenia avui, i no precisament per l'aspecte arbitral que havíem parlat dies abans, sinó per un altre aspecte.
Em referia quan els resultats, que eren un pèl favorables que es volien enganxar.
Les condicions d'avui no eren les idònies, ni molt menys per a treure un resultat ampli, podríem dir.
Explica'ns.
Amb una carretonada de baixes, 7, que podrien ser titulars, i acusant el cansament, sense forces, com un equip de ciclistes que ja surt minvat des de la línia de sortida, i que a meitat camí, sense alternativa, veu com es queda despenjat. Així és com un Flix tocat han sotegat de nou, aquest cop a casa, això sí, contra la revelació de la segona volta, el Santa Bàrbara, per 1-2. Enmig d'una situació d'emergència, els de la Ribera d'Ebre, limitadíssims per les absències, no han pogut frenar la bona dinàmica dels planers, amb Carranza titular amb grip i febre, despassat al lateral, Joan Manuel a l'eix defensiu tocat del genoll, Jacob intentant vertebrar el joc a la medular i recorrent ja a última hora al capità del conjunt de futbol sala Jordi Castellví i el nou reforç Marc Polo. Aquest és el panorama, més aviat el circ amb nans, amb molts nans, en el que es troben els de Jesús Alcalde actualment. Amb Juanjo homenatjat per la plantilla com a capità en el seu comiat de l'equip per motius laborals fins al gener, un altre, que malauradament no hi serà la setmana vinent, per sort, tot ha començat millor del que ha acabat. Els roig i blancs dominant, i els montsianencs endarrerits. No feia tanta costa amunt. I qui, si no, el talismà d'encetar llaunes porta ho aprofitaria per avançar de cap els de la Ventonella, en el rebot d'una vaselina de guilla al travesser. Però l'altre cantó, a la que ha tingut el mite, encara actiu, no ha fallat. Sí, el vell roquer Carlos Gilabert, considerat com un dels millors davanters de la història de les Terres de l'Ebre, no s'ha arrugat per emparar-la de volea, tal com baixava, i empatar. Golaç del crac, 6 xocs mullant i copichichi. Just abans del descans, una autèntica fuetada per al Flix. Un mastegot del que no s'aixecaria la represa, i més quan roda es convertiria en internacional per carrer esquerre, entrant fins a la cuina, fent la peta al pal creuada i remuntant l'encontre per al Santa. Era sols el preludi de 10 partits sense perdre i 6 seguits guanyant per als visitants, davant un conjunt fluixanco sense aire i sense idees, totalment descafinat, desencantat i desanimat, fins al punt de traspassar la línia vermella del caminar, perquè físicament el grup estava esgotat i sense recanvis. I encara menys mal, que la cosa s'ha quedat tal com estava. Mai aquest curs s'havien encadenat 2 derrotes consecutives, dintre d'un còmput de 3 desfetes i un empat. Una ratxa, la pitjor de llarg de la campanya, que baixa els Lixancos fins a la cinquena posició. El mirall d'on prendre exemple és precisament el pare del grup, Sánchez, avui l'excepció, que en la mitja part de que ha disposat ha recorregut quilòmetres, més d'un i més de quatre, i l'esperança és recuperar efectius per acabar la temporada de la millor manera possible. Sols així, el Flix rescatarà les seves senyes d'identitat, d'una banda volent i de l'altra, per infortuna, més aviat resant. Queden 8 etapes per tornar a ser. No cal ni es demana res més.
Pau, imagino que aquest cap de setmana cal recordar que hi ha una dada important, que és l'inici de la recàrrega de combustible a la central nuclear d'Ascó, que això acostuma a portar moltes baixes als equips. En quant al Flix, de quantes baixes estem parlant directes que per aquesta recàrrega?
Avui directes 2, però pot arribar el cas,
sí,
que al llarg de la recàrrega siguin 5.
Vale.
I afegim les dues lesions de llarga durada de Marc Vinyas i de Riera, i afegim també la lesió de Fontana, que serà un més allunyat dels terrenys de joc, més les sancions que es puguin anar acumulant, més Juanjo, que marxa fins al gener a estudiar a Madrid, doncs no ho fem números.
Molt bé. No, és que era important aquesta dada de la central, perquè normalment sempre acostem a passar que hi ha alguns equips que, bé, depèn de la plantilla que tinguin, no? Però dos, tres jugadors, no? De mitjana, sempre són les típiques baixes que té algun equip, pot ser de casa nostra,
no,
quan comença. Òbviament,
la plantilla que treballa a la recàrrega.
Òbviament és molts més jugadors. Em comentes, Pau, que pot arribar a donar-se el cas que durant el mes i algo que pot durar aquesta recàrrega, hi ha un total de 5 baixes, no? Doncs,
Cinc com a mínim.
Doncs no us perdeu l'apartat final del programa quan parlem de la tercera, de la quarta catalana, perquè n'hi ha un equip que n'ha tingut 8 de baixes per la parada aquesta setmana. I tot i això ha empatat.
Ah,
és
ja.
A dir, que després us ho expliquem. Pau, moltíssimes gràcies, com sempre.
Una abraçada.
Fins la propera.
Adéu.
Dios.
Bé, doncs, són les 11 en punt. Hem parlat del Flix, d'aquesta derrota per 1-2 davant del Santa Bàrbara, amb un Gilabert que està on fire. Aquest tio no falla.
Qui té el gol a la sang no té tota la vida.
Déu-n'hi-do. Olfacte golejador totalment, el de Gilabert. Bé, doncs, després de fer el repàs al grup 1 de la tercera catalana, moment de fer un repàs també, com no, a la resta de la jornada, que repassarem a continuació. Amb els següents partits.
El repàs de la resta de la jornada.
Ullecona 0, Camarles 0.
Resultado gafas.
Resultado gafas, no? Bona, esta te la tenies guardada, eh?
Sí.
El Perelló 1, La Sénia 3.
Sorprenent derrota del Perelló contra un dels que diuen el millor equip de la categoria. Tothom parla meravelles de La Sénia. Ara, als 12 de joc, La Sénia s'adelantaria i veuríem com al minut 44 Gallego seria expulsat ja amb 1-2 a l'electrònic. Només comença la segona part, arribaria el tercer de La Sénia que matava el partit.
José Luis Gallego, que t'ha anat a jugar de titular, eh? Té el genoll fotut, però
sí.
Continua jugant igualment, eh?
Allí està.
Sorprenent, José, eh? Una abraçada des d'aquí, si ens està escoltant. Més partits. Sant Jaume d'Enveja 4, Aldeana 2.
Victòria important del Sant Jaume, que deixa molt tocat a l'Aldeana. S'adelantaria en els locals al minut 10 i abans del descans ja anirien 2-1 al marcador. Uh-huh. La represa arribaria el tercer i el quart és a Cavalles.
Tenim més partits, la Galera, però aquests ja són de quarta catalana.
Sí, aquests venen després.
Aquests venen després. Segona, tercera catalana, grup segon. Ha perdut el Falset, o més ben dit, va perdre ahir al camp de l'Espanya Canonja. I no obstant, també és veritat que el dijous va guanyar contra el Cuer del Montbrió, però de tot això ho parlarà després el nostre company, el Jordi Perelló. Abans, resultats i classificació d'aquest grup segon de la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Amb el Montbrió 2, Alcover 2, Maspujols 1, Alhambra de Reus 1, Cambrils United 2, Unió Astorga 4. Suspès el partit entre el Marina Cambrils i la Canonja. Hospitalet de l'Infant 0, Nàstic de Tarragona B 0. Espanya Canonja 4, Falset Esportiu 1, Maspellicer 0, La Selva del Camp 0. La Pastoreta 6, Les Borges del Camp 0 i Vilaseca 4, Bona Vista 3. El líder és la Canonja amb 62 punts, segueix la Selva segona amb 59 i amb 55 tenim a la Pastoreta. El Falset, després de la derrota d'ahir al camp de l'Espanya Canonja, ocupa la novena posició amb 36 punts i tanca amb 15 el Montbrió.
Göteborg.
Tenim de parlar amb Jordi Perelló. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com anem, bé?
Doncs molt bé, abans que res, felicitar el senyor Duarpino, no?
Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies. Una abraçada. Doncs,
igualment, espero. Abans que res, tal com deies, es va jugar aquest passat dijous al Falset 2, Montbrió 1, un partit que va estar ajornat amb el seu dia i que el Falset va quedar amb els 3 punts a casa. Què podem d'aquest partit? Doncs que va ser un partit de domini alterns, amb molt, molt poques ocasions de joc. Si més no, el Montbrió s'avançava als 19 de la primera...
Estem parlant del partit del dijous, eh?
Correcte, vale, sí. El 2-1 del Falset Montbrió d'aquest passat dijous. El 19 de la primera, Albert Martí, jugador del Montbrió, feia el 0-1. I un Falset que ho intentava, però les ocasions no arribaven i va ser a un miraculós 5 minuts finals. Als 40 de la segona part, el Falset Àngel feia l'empat 1 i als 44, David Terreu i de cap dintre l'àrea feia el 2-1. Davant de la desesperació de l'equip del Baix Camp, que li convenien i molt aquests 3 punts que se li escapaven inexplicablement. 2-1 a les acaballes del partit, però aquests punts es van quedar a casa. Aquesta potser és la notícia bona. La dolenta, la derrota ahir a la tarda vespre a la Canonja per 4-1. Un Falset Esportiu, doncs, que en principi no era previsible que guanyés, que perdés per 4-1, que quedés golejat a la Canonja, davant d'un equip, la Canonja, que està lluitant per baixar de categoria. Què va passar ahir a la tarda vespre al Tarragonès, a la Canonja? Doncs que la primera part va ser, podíem dir, força igualada, si més no, podíem dir que una jugada clau del partit va ser als acaballes d'aquesta primera part, als 43, 2 minuts, per anar als vestidors, la Canonja, l'Espanya Canonja, feia l'1-0, i potser aquí la truita es va canviar a l'inici de la segona part, quan als 8 de la segona, Víctor Molina, el jugador de la Canonja, Víctor Molina, feia el 2-0, i en 2-0 el Falset no va poder trobar el seu lloc al terreny de joc. Si més no, als 30-15 minuts per acabar el partit, l'uruguaià del Falset, Ángel Beliquicio, feia el 2-1, però curiosament l'equip de la Canonja maquillava i molt el resultat, ja que als 90, quan gairebé acabava el partit, feia el 3-1, i als 92, novament Fuentes, curiosament, feia el 4-1 al final. 4-1, resultat podríem dir una mica avoltat, una mica injust, però que els 3 punts en aquest cas no van vindre cap a la capital del Priorat. Cal dir ja per finalitzar que el proper partit dels falsetans rebran el Mas Pellicer aquest dissabte a les 5 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. Un Falset Mas Pellicer que l'any passat era un partit clau per poder enxampar el líder, per poder quedar primer de grup, i aquest any malauradament ni un ni els altres es jugaran gairebé res de res. Resaltar per finalitzar que el Falset Hores d'Ara és el 8è classificat amb 36 punts a banca, 18 partits per acabar la temporada. I curiosament, el que dèiem fa 2 o 3 jornades, el falsetà Víctor Garrido, que ja fa força temps que va fitxar pel Redis, curiosament és encara l'actual màxim golejador del grup segon de la tercera catalana amb 21 gols.
Bé, doncs Jordi, comentaves que el Falset és 8è, nosaltres aquí a la web de la federació ens marca com el Falset és 9è, això sí, té els mateixos punts que l'Alcover, amb 36 punts, però us situa com a 9è, no sé si teniu algun averaig desfavorable amb l'Alcover.
Jo he mirat avui que avui és el 8è classificat, no sé, falta tornar a mirar, però bueno, és igual, té un 9è...
Sí, i a més són els mateixos punts, per tant...
Sí, vull dir, no hi ha cap problema en tot el sentit.
Molt bé, doncs Jordi, una forta abraçada i fins la propera setmana.
Una per
a l'altre. Que vagi bé. Bé, Jordi, bona nit.
Bé, doncs el Jordi Perelló, que ens aproximava aquesta darrera hora, aquesta actualitat del Falset Esportiu. Victòria el dijous contra el CUE, derrota però aquesta setmana contra l'Espanya Canonja, que no és el CUE però és el quart per la cua. Per tant, derrota dolorosa. Bé, doncs deixem d'una banda aquesta tercera catalana. Nosaltres anirem a la publicitat, tornarem de seguida ja amb el repàs de la quarta catalana, futbolistes ebrencs al món, poliesportiu i l'entrevista amb Juanjo Rovira que us tenim preparada, perquè el Juanjo ens està segurament esperant ja a que el truquem, perquè posarà el punt i final al programa d'aquest diumenge. Abans, però, hem de fer un repàs al Facebook. La pregunta d'aquesta setmana, que hi ha molts, però que molts comentaris,
Ja veus? Es cacaria, ja. No?
Aquí hi ha guateque.
Es pensava que anàvem a la publicitat sense repassar-ho.
Sí,
tio. Ni tenia unes ganes.
Javi, tenia molts comentaris. La gent participa, la gent vol aquesta pizza de metro de la Palina.
Pues sí, la pregunta és, creieu que l'Olímpic és un ferm candidat per a pujar a segona catalana? L'Edgar Vilella Baquer diu que sí. Quede clar.
Comentari pizza.
Sí. La vull directament i ja està.
Josep González diu candidat no, és el que pujarà de forma sobrada com los cadets i els juvenils.
Aquest és de la casa, eh?
Sí.
Alba Fabregat diu por supuestísimo, vull la pizzota.
Que a veure, és que té molt bona pinta, eh?
Que
quedi clar que aquesta pizza
és Carbonara i Quatre Estacions. Està tot barrejat. Bueno, una banda cada cosa, no? Però és una meravella aquesta pizza.
També tenim comentaris d'Ivan Lagunas Ortega, que diu la classificació diu que sí. Porta tot l'any entre les quatre primeres posicions i això diu que és un equip regular. Si el tram final continua amb la dinàmica guanyadora i té sort amb les lesions dels jugadors determinants que té a la zona ofensiva, serà candidat sí o sí.
A més, Andreu Guiu torna en un parell de setmanes, com a molt.
Edgar Blanc diu, Pino, vull una pizza de metro. Primer aviso.
Bona, bona.
Jordi Miró diu, jo crec que la gent no s'anima si no dieu què és la pizza. Salut.
La pregunta, Jordi, ja ho pots comprovar, Jordi Miró, que és molt oberta. És molt oberta perquè la gent participi. Òbviament també volem saber i creiem que sí, que l'Olímpic, doncs, sens dubte, estarà lluitant fins al final i esperem que així sigui per aquest ascens de categoria. Però, òbviament, és una pregunta oberta perquè tothom pugui participar i pugui endur-se aquesta gran pizza.
Més comentaris. Tenim a la Maria Soler, que diu, jo crec que sí, està fotent una temporada boníssima. Sergi Anguera diu, i tant que pujarà, esperem acompanyar els juvenils. Tenim un comentari també de Lucas Sanz. Diu, no sé si subiremos o no, però lo que está claro es que estaremos ahí dando guerra hasta el final, independientemente de que juegue, puesto que los grandes logros los consiguen los equipos, no las individualidades. Força Olímpic.
Bueno, aquest comentari també de Lucas.
Carlos Tavera, crec que hem demostrat...
Ja, que ja acabes, eh?
Hasta comentat tot l'Olímpic, eh?
Estic agarrant aire.
Fan el missatge molla.
La pizza metro se'n va pagar l'Olímpic. Segur que faran algun sopar. I espera que entren més comentaris, saps?
Obri el sobre.
Crec que hem demostrat ser un equip solidari, difícil de superar, i per tant ens hem guanyat sobradament la pizza. No, el dret a somiar. El que puc garantir és que lluitarem fins al final, partit a partit, com hem fet fins ara, amb un Olímpic. Lucas Sanz.
Un altre cop?
Una altra vegada. Por cierto,
vol tenir més oportunitats de fer la pizza.
Por cierto, mención especial para el gran gol de Jordi Miró.
Sí, sí.
Que está haciendo una temporada espectacular. Y para nuestros juveniles, que han demostrado que tenemos un equipo para largo. Carlos Tavera, golazo y gran fútbol base del Olímpic, un placer veros jugar.
Qué bo.
Venga.
Están comentando doble, pero...
Claro, sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo
sí.
que se envía.
Lo divendres...
No guanyadors de la pizza...
Olímpic Moradebre.
Olímpic Moradebre. Tenemos sí, sí, números, sí. ¿Eh?
Andreu Prunera, diu, está claro que sí, ens espera un bon final de temporada. Anto Launes, i tant que sí, tindrem un final de temporada emocionant. I per acabar, David Gómez, diu, está claro que sí, si Polaco està a tope, segur.
El Pol, eh? Un Pol que per ser avui ha estat el Abrelatas, un jugador decisiu que potser no la toca en tot el partit, però quan la toca la clava, eh?
Sí,
és decisiu, el Pol. Bé, doncs, aquests són els comentaris.
Molt bé, Xavi.
Anem a la publi, que necessito
aire. Què tenim fins ara? Xavi, respira una mica. Són les 11 i 10 minuts. Anem a la publi i tornem de seguida a la recta final de dins l'estadi. Avui és diumenge 7 d'abril. Gran dia aquest. Vinga, som-hi.
Dins l'estadi. Tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia.
En línia.
Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Ha estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. A veure, el partit és molt clar, és gol. La gent no fa el millor cap que es pot triar, cap que és ocasió de gol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
Vols esmorzar?
Sí.
Bar Unió Social. A Flix. Dinar?
Sí.
El menú de Bar Unió Social per només 9 euros. Sopar?
També.
Pots triar plats combinats, tapes, entrepans, també els caps de setmana. Bar Unió Social. A Flix, al carrer Girona 6. Reserves al 977-410107.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola, Amor a la Nova. Ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, Enric Tertampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Paco Blader Agroquímics, tot un bon servei per l'agricultor. Disposem de tota mena de productes i li facilitem la solució de qualsevol problema en el món de l'agricultura. Paco Blader Agroquímics a Benissanet, el servei dels agricultors.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Reparacions electromecàniques, manteniment, maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal tipus ale i també de blat, cerveses afruitades i suaus, cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell. Una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Dins l'estadi. Tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Ha estat molt bé, hem estat serios, hem estat intensos. Ara
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Són les 11 i 16 minuts, recta final ja de dins l'estadi del programa d'aquest diumenge. Moment d'encetar la quarta catalana, grup 20, jornada número 26, amb els següents resultats. Arne 0, Batea 0, en el derbi de la Terra Alta. La Galera 0, Godall 0, Corbera d'Ebre 4, Alcanar 1. Descansava aquesta setmana els Montells. A més, també tenim el Xerta 2, Roquetenc B3, Tivissa 0, Remonís Vitem B0, Benissanet 1, Bot 3, Ginestar 4, Jesús i Maria B1 i Deltebre 2, Jesús Catalònia B2. El líder, que encara ho és més, el Corbera, amb 66 punts. El que sí que s'aproxima una mica més, o almenys recupera aquesta zona posició, és el Batea.
El Corbera li treu més distància de la que tenia avui.
Recupera la segona posició,
posició davant, però a més distància del líder.
Davant de l'Alcanar, que li ha fet un favor. El Corbera, sí, en aquest aspecte li ha fet un favor al Batea, perquè en cas de que avui l'Alcanar hagués pogut puntuar o guanyar el camp del Corbera, sí que el Batea s'hagués una mica resignat en aquesta tercera posició. Però no ha estat així. El Corbera és líder amb 66 punts i cada cop més a prop de l'ascens matemàtic ja. Uh-huh. El Batea segon amb 58, l'Alcanar és tercer amb 57 punts i ara mateix Corbera, Batea i Alcanar aconseguirien l'ascens de categoria. Una mica més distanciat, el Remonís Vitem, després d'empatar avui sense gols a Tivissa, és quart amb 49 punts. El Bot, després de guanyar ahir a Benissanet, és cinquè amb 39. Godall, 38. Catalonia, 37. L'Arnes en té 34 i és vuitè. Tivissa 33 punts, 32 per a Benissanet i Ginestar, 30 per a la Galera, 26 per al Roquetenc, 20 per al Xerta, 16 per al Jesús i Maria, 14 per als Montells i 7 per al Deltebre B, que tanca la classificació. Vinga, doncs, si ens sembla, parlem del partit entre el Benissanet i el Bot, el primer derbi d'aquest cap de setmana, que va tenir lloc ahir dissabte.
Club Esportiu Benissanet. Bot Futbol Club.
Bé, va tenir lloc ahir dissabte, no, va ser ahir dissabte. Va tenir lloc a Benissanet, òbviament. Benissanet 1, Bot 3, partidars del Bot davant un Benissanet que, tot i que va plantar cara a la primera meitat, no va poder fer res per evitar la derrota. Mm-hmm. Els homes de Jordi Barrufet van demanar un penal a l'inici sobre l'Ignasi, als primers minuts de joc, però en canvi seria el Bot qui inauguraria el marcador als 33 minuts gràcies al gol de Genís Aubanell. Un Bot que, a més, ampliaria l'avantatge just abans del descans, al 44, amb el gol que anotava Aleix Falcó a l'aprofitar un mal refús de la defensa. De cara al segon temps, el domini del conjunt de la Terra Alta va ser més notori i al 52 Alba Ramos posava el 0-3
que no sentenciava, Ramos,
No, que sentenciava l'encontre i amb el que el Bot doncs, també doncs, en conseqüència va baixar el ritme del partit, fet que també en part va aprofitar el Benissanet per aconseguir alguna arribada a la porteria defensada per Rubén, que per cert va fer un partidàs evitant algunes accions molt clares per part del conjunt local, el porter de Flix, si no m'equivoco, no? Finalment, però, al minut 78 arribava el gol del Benissanet. Xut creuat de l'Ignasi, en el que no hi arribava Rubén, i que significava el definitiu 1-3 al marcador. La propera setmana el Benissanet es desplaça al camp del Remolins Vitem, mentre que per la seva part el Bot rebrà a casa el Ginestar en un altre gran derbi a la quarta catalana que ens espera per al proper cap de setmana.
Arnes Club Esportiu. Club de Futbol Batea.
Pues derbi sense gaire història, la veritat sigui dita. Poc futbol, molta pilota llarga i molt, molt poques ocasions. A primera part, una arribada de Piñeiro, però que no podem considerar ni ocasió de gol, ja que no ha arribat ni a acabar la pilota de cara a la porteria defensada per Joaquim. Les aproximacions que tenia l'Arnes a la primera meitat, igual que a la segona, a pilota parada, en algun corner o alguna falta lateral, però sense crear perill. A la segona part, més del mateix, tot i que a la recta final del partit l'Arnes ha tingut alguna jugada més dintre l'àrea del Batea que hagués pogut canviar els dígits al marcador, però no seria així i al final repartiment de punts al derbi a Terra Alta.
Més partits.
Trobes bé o no? Tu?
Jo sí, jo perfecte.
Club Esportiu Ginestar.
Ginestar 4, Jesús i Maria B 1. Inici espectacular del Ginestar. Ha estat un atac relàmpago d'aquells que ha sentenciat el partit a només 22 minuts. Els d'Àngel Guiu tenien, sens dubte, fam de gols aquesta tarda i n'han marcat 4 de consecutius i que han deixat noquejat, sense resposta, el Jesús i Maria. El primer arribava en la primera acció del partit, passada en profunditat de Guillem per a Kiko, que assistia cap a Pincho per a que aquest fes l'1-0. Al minut 5, jugada calcada a la del primer gol i altre cop Kiko assistia per a Pincho, que feia el 2-0. I al minut 14, Guillem rebia d'esquenes a la frontal de l'àrea, veia la incorporació rapidíssima de Pincho i assistia cap al davanter, que feia pujar el 3-0 al marcador. Hat-trick de Pincho en només 14 minuts de joc. Podríem parlar d'un dels hat-tricks més ràpids d'aquesta temporada, com a mínim.
I de la història, segur.
Hat-trick en 14 minuts.
14 minuts és
un rècord, Bé, doncs, encara faltava un altre gol. Al minut 22, Kiko assistia cap a Guillem, que lliure de marca feia el 4-0. No era obra de Pincho, que aquí ja havia fet la feina al primer quart d'hora de partit. I al minut 22, com dèiem,
han canviat,
Guillem,
no? Després del segon gol, canviat ja.
Canviem que me'n vaya. 4-0 en 22 minuts, per tant, inici brutal del Ginestar. Òbviament, però, s'ha relaxat moltíssim el conjunt d'Àngel Guiu, però doncs, també el marcador ho permetia, no? No ha estat fins a la segona part quan el Jesús i Maria ha millorat en tots els aspectes i ha plantat una mica més de cara als locals. Primer, l'Aleix Figueres era expulsat per doble amonestació, deixava, per tant, el Ginestar amb 10, però tampoc ha influït moltíssim en el marcador, com podeu comprovar, no? Poc després, a més, el 75, penal d'Arnau, un pèl rigorós, i Pitar, que des dels 11 metres no fallava i feia el definitiu 4-1, retallava distàncies i maquillava l'encontre final Pitar, que per al Jesús i Maria. Al final, doncs, Ginestar 4, Jesús i Maria ve 1. La propera setmana, ja saben, Bot, Ginestar.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Què diu el líder?
Pues molt líder. Bon partit, molt bon partit avui per part de dos equips. La primera meitat molt de respecte per als dos, cap dels dos volia perdre per a no tindre el Corbera si perdia que s'ajuntava al Canal, el Canal si perdia se despenjava de la primera posició. i la primera part molt de respecte, no? Però les ocasions més clares potser es tindria l'Alcana. Una doble ocasió que Manu, que per a mi ha sigut l'heroi del partit per al Corbera, solventaria de manera felina. La primera, un remat a Bocajarro no contra U que la treu i el rebot li queda a una altra punta de l'Alcana, que quan vol rematar porta ha vist com Manu ja volava cap en aquella direcció i la parava. Brutal.
Gran parada, no?
Sí, gran
parada.
Gran doble parada. La rèplica ha arribat amb un xut de Marc González, que aniria al pal, i el refús aprofitaria l'aprofitaria Fidel per marcar en fora de joc, un gol que no pujaria. Bé. La represa del Corbera ha sortit en tromba i al primer minut de la represa Marc González amb un xut potent i col·locat feia pujar l'1-0 al marcador.
Grande,
sí. Talisman. Però el Canassa té la son de les orelles i amb una magnífica jugada a la frontal de l'àrea, una volteta a lo Xavi i una assistència a l'espai a lo Iniesta, del mateix home, la trobaria en el punt de Canareu a Joan Forcadell per a que a minut 57 marqués l'1-1 al marcador. El partit s'ha tornat una mica boig i l'Alcanar era qui estava més ben plantat al terreny de joc. Així, una parada defensiva del Corbera per la banda dreta de l'atac de l'Alcanar, el punt es quedaria tot sol davant de Manu i Cacau es veuria obligat a fer-li penal. Per mi potser ha pecat una mica Cacau al voler fer penal perquè el davanter se n'anava molt escorat a banda, tot i això a escassos un metro i mig de la porteria. El Cacau ha vist el dret de groga i Manu li ha guanyat la partida al davanter. La parada al penalti, però és que la parada al penalti, un penalti llançat fort en potència, anaven, què et diria jo, a dos pams o tres de potser una mica més, un metro del travesser, en molta potència, i Manu salta.
Bona intervenció, doncs.
En l'opeu. La parada en l'opeu.
En l'opeu.
La pelota ha anat a corne, paradón de Manu, i allà el Corbera crec que ha guanyat el partit. En aquell moment el Corbera ha guanyat el partit. Les coses de la manera que són canvien tant que al minut 70 de partit, del possible 1-2 del penalti, han passat en un penalti a favor del Corbera i expulsió d'un defensa canareu que Fidel no fallava i ficava el 2-1 al marcador. En aquell moment el Corbera ha pensat en el gol a veratge, a l'anada de 3-1, el Corbera ha pensat de guanyar i treure el gol a veratge a favor aquí. Són 9 punts més un del gol a veratge. Tenim molt, molt, molt fet. I així ha sigut. I en dues jugades a la contra, Ivan al 73 i el propi Ivan al 84, ficant el 3-1 i el 4-1 definitiu.
Molt bé, doncs, un Corbera d'Ebre que també...
Pas de gegant, no d'avui.
Agafant-se el seu porter també, ha pogut guanyar a l'Alcanar. Un Alcanar que molts equips de la categoria diuen que és el millor equip de la categoria en quant a la manera de jugar a futbol. Sí, sí. Bé, el Corbera...
Resolutiu. El Corbera resolutiu.
Falten dies, falten setmanes perquè el Corbera sigui equip de tercera catalana.
Lo d'avui ha sigut un pas no de gegant, sinó el que ve després.
O sigui, importantíssim.
Guanyar el segon classificat i, a més, guanyar-li el gol a veratge te dona la llibertat aquesta, no? Has de tindre tres punxades i encara quedarà el gol a veratge a favor.
Bé, en principi el Corbera d'Ebre, jo crec que li falten un parell o tres de setmanes, com a molt.
Sí, sí.
Com a molt, per allà ser equip matemàticament de tercera, i el que ha de fer és aguardar aquesta primera posició perquè li pot donar l'oportunitat de jugar a la Copa Catalunya la propera temporada, que és un premi també, encara que després no puguis passar de primera o segona ronda, però és igual, és el fet de jugar una competició com la Copa Catalunya, no? Que sempre doncs,
dona
prestigi a l'equip també, no? Bé, doncs, després de parlar del Corbera d'Ebre, seguim avançant, hem de parlar del Tivissa.
Club Esportiu Tivissa.
Mira, que amb el Tivissa pràcticament acabem el repàs a la quarta catalana i aquí és on havíem de dir aquestes nombroses baixes per la parada a la central nuclear, per la recàrrega de combustible. Al final, Tivissa 0, Remolins Vítem 0, però aquest empat, sense vols, té molt de mèrit per al Tivissa. Cal recordar que el Remolins Vítem, si no m'equivoco, ocupa la quarta posició. Doncs sí, efectivament, el Remolins Vítem és el quart classificat amb 49 punts i era el que més o menys podia posar-li les coses complicades al Batea i a l'Alcanà, que són els altres equips que encara estaven una mica despenjats, però amb aquest equip, amb aquest resultat, volíem dir, el Remolins Vítem ho té força complicat ja, perquè se li escapen Batea i Alcanà. Bé, com dèiem, el Tivissa, atenció, 8 baixes, per aquesta parada, déu-n'hi-do. Són des de Jaume Altés, Àlex Curado, Sergi Font, Miquel Rozas i els dos bessons, l'Eric Silva i el Joaquín Silva. Per tant, baixes, a més, importantíssimes, perquè són jugadors claus en aquest Tivissa. Un Tivissa que, a més, ha hagut d'agafar tres jugadors del futbol sala per a completar la plantilla. I
llavors, sort d'això, eh? Si no...
Sí, i tot i això tenien una persona...
Canvi.
Un únic canvi, eh? És a dir, que en quadro total el Tivissa, que això sí, ha vist com el Remolins Vitem era molt superior, però li han posat coratge, li han posat ganes i almenys han pogut esgarrapar un punt que és molt meritori després de com estaven les coses. A més, cal destacar que el Remolins Vitem es quedava amb un home menys per l'expulsió d'Héctor Durán al minut 61, que veia la segona targeta groga, i també es quedava amb un menys el Tivissa al minut 82, quan Josep Escoda veia també la segona groga. Per tant, meritori empat del Tivissa a casa contra el Remolins Vitem 0-0. La propera setmana, Roqueteng, Tivissa. Bé, fem el repàs a la resta de la jornada d'aquesta quarta catalana amb els següents partits. Som-hi, amb la Galera 0, Godall 0.
Bueno, resultat que fas en un partit en poca història.
Mm. La Galera que a més ha quedat molt menys, no?
Sí, la Galera 1989 ha vist com es posaven a Borja.
Bé, i a més també tenim el Xerta 2, Roqueteng 3.
Aquí podem parlar de que el Xerta deuen d'estar bastant indignats amb l'arbitratge que ha rebut del senyor Víctor Marx Moreno, perquè han rebut un tuit de l'equip de Xerta dient-nos en forma de hashtags, l'hem retuitejat per a que tothom que ens tingui el Twitter ho pugui veure. Fica el següent: Víctor Marx Moreno a la nevera, respecte el que ell no té i el diàleg és cosa de dos, sobre prepotència. I pues, bueno, suposo que estan bastant emprenyats per l'arbitratge. Avui 2-3, s'adelantaria molt pront als 5 minuts de joc, el marcador era de 0-2 per al Roqueteng, i a la falta de 5 minuts marcaria el 2-3, o sigui el Xerta que ha empatat el marcador i que ha estat allí apretant el Roqueteng, però al final s'ha perdut el partit.
Bé, doncs a part també d'aquest partit tenim el Deltebre 2, Jesús Catalonia 2.
Sí, empat entre Deltebre i Jesús Catalonia en un partit en el qual les alternatives han estat la clau del partit.
Bé, doncs sentenciem ja el grup 20è de la quarta catalana. Pel que fa al grup 24, nova derrota del Porrera, que ha perdut 1-4 a casa davant del Riudoms. No ha servit de res el gol d'Eric Rovira al minut 48, que es retreva a distàncies en aquell moment perquè el conjunt del Priorat ha tornat a perdre. I després de fer el repàs a la quarta catalana, ara sí, moment d'entrar ja a fer un repàs al que han fet els futbolistes de casa nostra. Futbolistes ebrencs al món, a dins estadi.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Vinga, doncs som-hi, futbolistes ebrencs al món. Anem a veure què han fet els ebrencs a les diferents lligues que tenim repartits per a la primera divisió, allà a la segona divisió, a la Premier. Bé, fem un repàs ràpidament del que tenim per aquí. L'Elx 0, Lugo 0. L'Elx suma un nou punt en el seu camí cap a la primera divisió en un segon empat consecutiu, en aquesta ocasió davant el Lugo. Edu Albacar va jugar tot el partit. Per cert, l'Elx, que des de que practica no té tot sentenciat, sí que va baixar una mica el ritme, però bé, s'ho pot permetre.
Sí, a més els rivals que venen per detrás també han punxat.
Van punxant,
sí. L'Alcorcón va perdre ahir, si no vaig errat, i l'Almeria no ha tret un bon resultat, si no m'equivoco.
Més partits de la Liga Adelante. Guadalajara 3, Córdoba 1. El Guadalajara que ha enllaçat la seva segona victòria consecutiva que li permet allunyar-se una mica del descens. Ara ja queda a 6 punts, per tant, important victòria dels homes de Gerard Badia, que malauradament tampoc ha jugat aquest partit avui davant el Córdoba. Vinga, anem cap a la Premier. Anem a parlar del Swansea, el conjunt d'Àngel Rangel. Norwich 2, Swansea 2. Empat del Swansea, que portava ja 4 derrotes consecutives en Lliga i va tornar a marcar un altre gol mitjo. Ja suma 17 a la Premier i crec que empata amb Bale.
Sí, amb Gareth Bale, correcte.
Va ser màxim golejador de la Premier. Va començar el partit de la banqueta Àngel Rangel, que va entrar al minut 64 substituint a Ben Davies. Per cert, des d'aquí...
L'assistència del segon gol, Assistència al gol de l'empat la fa ell de cap.
És d'Àngel Rangel.
Sí.
Per cert, felicitats d'aquí a Àngel i a la seva dona Niki pel seu recent matrimoni. Una forta abraçada des de dins l'estadi. Chelsea 2, Sunderland 1. El Chelsea que ha completat amb èxit una setmana fantàstica, el Chelsea d'Oriol Romeu. El dilluns passat es classificava per a la final de la FA Cup, després de guanyar al Manchester United 1-0.
El dijous va encarrilar la classificació a semifinals de la Europa League davant el Rubin Kazan. I avui ha segellat una important victòria per 2-1 davant el Sunderland, que li permet mantenir intactes les seves aspiracions de disputar la pròxima temporada la Lliga de Campions. Un Sunderland que, sens dubte, ha estat notícia aquesta setmana per el fitxatge del nou entrenador. Van fer fora a Martin O'Neill i ara han fet a Di Canio, conegut exjugador de la Lazio, per manifestar-se a favor dels idees feixistes de Benito Mussolini. I és una vergonya, penso jo, que conegui com el Sunderland, a més, no només per les idees que te pugui tenir, perquè les idees al cap i a la fi tothom és lliure de poder fer-ho, no? Però dels mètodes que té, recordo que, no sé si era l'any passat o l'altre, Di Canio estava entrenant un equip de la League Two, que és la tercera o quarta divisió anglesa, i es va barallar, però a tortazo limpio, a cops de puny, amb el porter del seu equip. Però bé, i no té experiència tampoc com a entrenador a grans lligues, a primera divisió ni res, però bé, el Sunderland ha apostat per aquest fitxatge, de moment no li surti gaire bé, almenys en aquest primer partit.
I el de nou...
A vegades no es compleix, això.
A vegades no es compleix.
I hem de parlar del Brighton. Brighton 1, Leicester 1. Segueix sense jugar Bruno Saltó, lesionat, i que aquests dies, per ser de Setmana Santa, s'ha estat recuperant per Barcelona. Doncs bé, el seu equip, el Brighton, va empatar ahir a la tarda davant el Leicester, al final 1-1. Llàstima. Porten 3 empats consecutius, però, tot i això, continuen en zona de play-off d'ascens. El proper cap de setmana es desplacen al camp del Boro. Queden 5 partits per acabar la Lliga. Tenen 2 punts d'avantatge.
Sprint final,
Te'n recordes que vam estar pendents de com quedava la part final? Els dos primers pugen de categoria. Ara mateix pujaria el Cardiff i el Hull City. Són els equips que pujarien a la Premier. I després, del tercer fins al sisè, és a dir, aquests quatre farien semifinals i la final... Que...
En plan, igual que passa a segona divisió d'aquí.
Sí, molt bé.
Pujar els dos primers i els altres fan promoció.
Una mica més d'emoció en aquesta recta final.
Està bé.
El Brighton acaba la competició a casa contra el Wolves, i allí doncs esperem que aquell partit també serveixi per a que almenys Bruno, que d'aquí un parell de setmanes el poguéssim tindre l'altre cop en aquesta recta final per ajudar l'equip a classificar-se per a fer aquest playoff d'ascens a la Premier. Vinga, crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana, la territorial de futbol sala, Ascó 4, Botarell 0, a la preferent Salou 2, Paradell 0, Hospitalet 13, Mora Nova 3 i Flix 8, Vinyols 10. A la primera, Mora d'Ebre 5, Altafulla 7, Ribarroja d'Ebre 9, Ampolla 0, Gandesa 2, 12, Masvirreus 3 i Marçà 6, Delta Sporting 1. En futbol femení, Remolins Vitem 5, Ginestà 2, Arnes 1, La Cava 2, Ulldecona 3, Gandesa 0 i Aldeana 1, Olímpic 0. En bàsquet, Manyaret de Reus 73, Mora d'Ebre 55 i en handbol femení, Ascó 35, Salle Montcada 17. Per tant, aquesta és la crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana. Vinga, la part final d'aquest programa, de seguida el Javi ens repassa com ha quedat aquesta part del Facebook, aquesta pregunta que formulem avui, i de seguida parlem amb Juanjo Rovira, que ens està esperant via telefònica perquè ens expliqui com ha anat aquest MIC 2013. Som-hi, Javi.
Pues, pel que fa al Facebook, a la pregunta, creieu que l'Olímpic és un ferm candidat a pujar a segona catalana? Hem tingut 3 comentaris més, dels quals un és de Roger Marco García Pons, el qual ens diu: crec que aquest Olímpic ha sigut una de les sorpreses d'aquesta Lliga. Han sabut equilibrar molt bé la veterania i la joventut.
I si continua... La què?
La veterania i la joventut.
Això és APM, no? Tenim APM aquí.
És que no puc estar tot arreu. Ah, xatos.
Nosaltres tampoc.
Ja.
Sí, és APM. Això.
És APM.
Bueno, això ho decidiré jo. I si continuem en aquesta línia, estaran on han estat tota la temporada. Eloi Bargalló diu: i tant que sí, solament li queda l'esprint final. I Òscar Lleixà s'hi ha lluït i diu sí. Ja està aquí els comentaris de Facebook. Vale, Eduard?
Doncs ja saps, ara toca lo decisiu, no? A veure qui guanya.
Bueno, però si dieu un número de l'1 al 18...
De l'1 al 18?
Sí.
Quin número triem, Jordi? Jo pensava que hi havia més de 24 i volia dir un número 24, però...
Lo 7.
Cristiano Ronaldo.
No, perquè és el dia del teu cumpleaños.
Ah, molt bé. Gràcies, Jordi.
La pizza va per a la senyoreta Maria Soler. Se l'emporta...
La bona... filla de Xavi Soler, no?
Sí, senyor.
Veus com indirectament...
A l'Olímpic.
Hombre,
tampoc no cal buscar molta punteria. Trobo que està...
Teníem molts números.
Sí.
El número 7, molt bé.
La paella no, sinó este,
paella
en este cas...
Sí, la paella la setmana que ve,
En este cas és la pizza se l'emporta la senyoreta Maria Soler.
Molt bé, s'emporta aquesta pizza de metro, que podrà compartir amb les persones que vulgui, perquè hi ha molta pizza per a molta gent aquí. I la propera setmana sortegem la paella al restaurant Ferran.
Però jo faré Genís, que se li dona millor això de Facebook,
Ja ho farà ell.
Si no ve, aviseu-me.
Per cert, aquesta, és que estic veient la pizza al forn de llenya, que avui en dia queden pocs llocs que fan pizzas amb forn de llenya també. És a dir, que ja està boníssima, per cert, això també us ho puc dir. Bé, doncs, a la Palina, a Gandesa. Gràcies també per la gentilesa de Palina, aquesta pizza. Prèvio pago, ens l'ha regalat, avui. Bé, doncs, ho deixem aquí. Per cert, tenim a Juanjo, que ens està esperant via telefònica. A veure què ens diu, que ens expliqui com ha anat aquest mic. Juanjo, què tal?
Juanjo Rovira, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, ho estàvem comentant ara fa un moment aquí a dins l'estadi sobre com ha anat aquest mic d'aquesta temporada. 13a edició ja que arriba a aquest Mediterranean International Cup, abans nomenat Mundialito de les Islas Canàries, que es feia a Tenerife, però bé, d'això ja fa molts anys, te'n recordes, però imagino, no?, d'aquells inicis, Juanjo?
Sí, inicis i a més bastant diferents, no?
Sí.
Com tu que dius, el primer any va ser Mundialito de les Canàries... Mm. Després, a partir del segon any, per mantenir les sigles MIC, que, bueno, pues que sonaven bé i que la gent agradava, pues vam, per mantenir aquestes sigles vam canviar a Mediterrani International Cup i, bueno, ja la tercera de la 13a edició. Per tant, d'aquell temps ha passat molt de temps, han canviat moltes coses per bé, per millorar, per fer les coses més, en més volum i millor, i per tant molt contents de que, bueno, tant la sensació interna com l'externa que ens arriba, els inputs que ens arriben de tothom que ha participat, doncs, bueno, creiem que hem assolit l'objectiu de que era fer el millor mic de la història.
Sens dubte, el mic és, per no dir el que més, dels tornejos de futbol base més prestigiosos i de més renom de tot el món, perquè aplega a equips de tot el planeta. Per tant, no deixa de ser un dels més coneguts, dels més famosos, i on, sens dubte, per aquí, per al MIC, hi passen les estrelles mundials del futbol.
Bueno, ens hem convertit en un dels tornejos de referència, perquè, bueno, també la nostra fórmula no és una fórmula que estigui utilitzada en quant a que els equips modestos puguen participar en equips o seleccions importants del món, i això ha fet que, bueno, pues cada any anéssim agarrant més repercussió mediàtica, cada any se'n parli més, cada any hi hagués més informadors i més empreses que s'interessin pel torneig, més mitjans de comunicació, i bueno, i això és, pues, una cosa que a nosaltres, pues, per un costat, ens omple de satisfacció, per l'altra, de responsabilitat, no? Perquè no podem fallar, i, bueno, fins que vam acabar el MIC enguany, pues, l'objectiu era que el MIC 13 fos el millor MIC de la història, i ara, pues, ja pensar i centrar tots els esforços en que el de l'any que ve encara pugui ser millor. Sempre hi ha coses a millorar, a nivell personal i a nivell de grup. Nosaltres som ambiciosos, sempre tenim ganes de millorar. Ara estem recollint totes les enquestes i també tots els informes interns que han fet tant la gent de l'organització directament com els nostres col·laboradors, i per tant serà el moment d'analitzar-ho després i intentar l'any que ve, pues, encara si cap, millorar i tornar a aconseguir que el MIC 14 sigui el millor que el 13.
Ens ho comentaves ara, que esteu recollint tota la informació per a saber realment, doncs, sense exacte com ha anat aquesta edició, però bé, ja ens comentes, Juanjo, que a nivell personal i en quant a la valoració de totes les persones que el fan possible, ha estat boníssima, no?
Sí, bueno, quan tu organitzes algo, pues la sensació teva és positiva, és important, no? I la sensació nostra era positiva, però el més important també és que qui ho valori, que siguin la gent que ha participat, que ho ha viscut, però que és gent, per dir-ho d'alguna manera, no interessada. I, per tant, els informes de que ens estan rebent i els inputs que vam anar rebent, tant el dia de les finals com els dies anteriors, com els dies posteriors a haver acabat l'organització del MIC, pues han sigut tot molt positius, cosa que, com sentia, pues ens encoratja a mirar i a valorar aquests petits detalls, que són detalls que estan a la cuina i que, bueno, pues que faran que l'any que ve encara sigui millor, però la valoració d'enguany, pues, està molt, molt contents.
Bé, doncs, sens dubte, tenim un nom propi d'aquest MIC que queda, que és el de l'Expert Football Dreams, aquests nois de... és una selecció, no?, de jugadors africans, l'Expert, està format de jugadors.
Bueno, Expert Football Dreams és un projecte que depèn del govern de Qatar, i és un projecte que es fa una selecció de jugadors entre 500 i 600 mil jugadors de 14 països d'Àfrica, més Vietnam, Tailàndia, Costa Rica, Guatemala i Paraguai. Per tant, bueno, evidentment, en una selecció en tant de volum han d'haver molt bons jugadors i enguany, bueno, la categoria infantil fa 4 anys que la venen guanyant, enguany han sigut de les 5 categories, de les categories que han hagut, ells han guanyat 2, l'Espanyol 2 i un al Barça, no? I per tant, bueno, han baixat una mica el nivell, encara si cap de l'any passat, perquè l'any passat van guanyar 3 categories, però bueno, són jugadors que sí, tenen en compte que són jugadors d'una selecció de tants i tants jugadors, pues són jugadors tècnicament molt bons i en molt de futur.
I sota les ordres d'un entrenador de la casa, un entrenador de Santa Bàrbara, el Xavi Gisbert.
Sí, perquè Xavi pues, participa en este projecte com a observador, com a scout a tots els països. Ell començarà d'aquí 15 dies ja pel primer país de la nova edició, per Senegal, i bueno, després va viatjant i va visitant tots els països, ell i 3 companys més, i bueno, fan una selecció entre tots de 45 jugadors i 5 porters que van a la final nacional, d'on surten 3-4 jugadors, i després també pues, des de fa 2 anys participa a la final mundial, que es fa durant quasi un mes a Qatar. I l'any passat ell ja va estar com a segon entrenador de la categoria infantil, en Jordi Condom, i enguany bueno, pues, se li va oferir la possibilitat i se li va donar la confiança que ell portés sol la categoria infantil, i bueno, pues, a nivell d'entrenadors és el segon ebrenc que arriba a la final, perquè al seu moment, l'any 2003, Sergi Domènech també hi va arribar-hi amb l'Alevi del Barça, però va perdre contra l'Àjax, i bueno, és el primer ebrenc a nivell d'entrenador que té la... Bueno, pues que té esta etiqueta de guanyar un mic.
Molt bé. Bé, precisament a nivell, a títol personal vaig poder veure la final precisament entre el Barça i l'Esperc de la categoria infantil amb el Xavi Gisbert a la banqueta, i és una pregunta que tothom es fa, inclús crec que els mateixos jugadors, no? Com també són categories infantils, són xavalets, i són preguntes que sempre es fa tothom, no només el jugador, sinó també l'aficionat. Aquests nois de raça negra sempre acostumen a destacar, no? Sobretot en aquests campionats de categories de futbol base. Físicament es va veure que l'Espert li va guanyar la partida al Barça. Però després, Juanjo, no sé si coincideixen amb mi, quan arriben a l'edat adulta, allí on s'han de convertir ja en les estrelles mundials, allí no acostumen a arribar-hi.
Bueno, jo crec que hi ha un tema de mentalització, un tema de que, bueno, després cal veure'ls competir a l'alta competició, i això és el que els costa una mica, però jo crec que el projecte d'Aspire Football Dreams és un projecte diferent, és un projecte que competia... Hi ha una selecció de molts i molts jugadors, de més de 500.000 jugadors cada any, en surt una selecció de 22, i per tant aquí hi ha molta matèria prima per a poder elegir, i hem de tenir en compte que els més grans d'aquestes fornades, per dir-ho d'alguna manera, ja són jugadors de l'any 94, juvenils l'últim any, que estan jugant professional a la segona divisió bèlgica, no? Perquè, bueno, el que s'ha fet és, Spires, el que ha fet és comprar un club de segona divisió professional a Bèlgica, i estan jugant allà en 7-8 jugadors al camp, i estan fent un gran paper, i diversos jugadors que hi ha equips de renom i equips importants que s'han interessat per ells. Caldrà esperar 2-3 anys a veure què passa, però bueno, jo també sí que, si tu et fixes a seleccions com França o seleccions com Anglaterra, hi ha molts jugadors de raça negra que estan arribant, i per tant, aquests jugadors jo crec que tenen un avantatge sobre els europeus, que és que quan tu vas a Senegal, vas a Kenya, vas a Côte d'Ivoire, vas a aquests països, bueno, però allí van com a mínim 50 anys més de tres que nosaltres, i els xavals estan al carrer tot el dia, amb la pilota com estàvem aquí pues, fa 40-50 anys. Tenen ells, tenen pocs joguets, tenen pocs buits, tenen poques televisions, i tenen ells moltes vegades la seva única distracció és la pilota, i llavors, clar, quan tu estàs tantes vegades amb la pilota, pues, al final, pues això també
influeix,
beneficis i influeix en la formació, no? I jo crec que ara, en aquest moment, que està passant això, el que sí que és veritat. Que com te diries, bueno, caldrà veure al final quan s'arriben de tot això, perquè també hi ha, bueno, tu has de tenir una qualitat tècnica, has de tenir una qualitat física, però hi ha una part molt important que és una qualitat psicològica, una part mental, que cal veure, i que de moment els jugadors de raça de colors no està costant, però bueno, jo crec que, com et deia, n'hi ha que estan espantejant, i bueno, haurem d'esperar uns dies a veure si realment tot el que s'està produint a la base acaba arribant. No?
Aquestes fornades, a veure si acaben complint aquestes expectatives que de moment tenen sobre d'ells. Juanjo, un dels temes també a destacar d'aquest MIC, no només de les enguany, sinó d'altres edicions, és que és un torneig amb molta presència de col·laboradors ebrencs.
a molts, moltes persones que fan possible també que tot vagi com ha d'anar en cadascun d'aquests camps que es disputen els partits, no?
Sí, nosaltres sempre hem tingut la sort de que la gent de casa, la gent de les nostres terres ha volgut col·laborar i ha volgut ajudar. Jo aquest any crec que érem més de 60, d'aproximadament de frente, érem una seixantena, érem d'aquí de les Terres de l'Ebre, i també no només els col·laboradors directes, no, sinó també el tema de proveïdors, perquè tots els proveïdors de la nostra empresa tots són proveïdors de les Terres de l'Ebre, està a Poblià, està en Prentacarol, està a Estebre-Ren, està a Esporferi, totes les empreses, tots els nostres proveïdors, com diria, són d'aquí les Terres de l'Ebre, per tant, molta part de culpa de que tot funcioni bé, doncs també és gràcies a la gent ebrenca.
Juanjo, sens dubte, les Terres de l'Ebre han tret grans futbolistes que han triomfat a nivell nacional, també a internacional, però tu, com a gran coneixedor i seguidor també de joves promeses, ens podries avançar algun nom per al futur de casa nostra? Em refereixo a les Terres de l'Ebre, en quant a les Terres de l'Ebre, dir-nos, mira, doncs, tal xaval, si no passa res, si tot va com ha d'anar, serà un dels que recordarem en els propers anys.
Bueno, jo crec que ara, en els últims anys, les Terres de l'Ebre s'està treballant molt bé el futbol base. Jo crec que ha influït molt que des de fa uns anys se puguen fer cursos d'entrenadors a les Terres de l'Ebre, que la formació dels tècnics que han d'ensenyar als jugadors sigui realment la formació que toca. I la veritat és que jo crec que hi ha un bon nivell al futbol de les Terres de l'Ebre i, bueno, de jugadors en tenim. I de jugadors, està el xaval Esteve Villarreal, que ara no recordo com es diu, que està a la selecció espanyola i que és un molt bon jugador, i jo crec que és un jugador que té moltíssim futur, no? Mm. I quan parlàvem abans també dels guanyadors ebrencs al MIC, i parlàvem de Javi Gisbert i parlàvem també de Sergi Domènech, nosaltres ja vam tindre un guanyador ebrenc al seu moment, que era Oriol Romeu, que va guanyar l'infantil del Barça. Mm. I per tant, jugadors d'aquí que tenen força i que tenen empenta. I jo crec que si es continua treballant, de ben segur que, igual que ara tenim 6-7 jugadors que estan a l'elit, no? Tenim a Bruno, tenim a Oriol, tenim a Dovacar, tenim els jugadors que estan a l'elit, doncs aniran segurament que aniran sortint fornades i que anirem tenint jugadors a primer nivell.
Et referies, imagino, al jugador que deies abans, a l'Aleix García, no? D'Ulldecona, també.
L'Aleix García, sí, l'Aleix García, perdona. És que no em sortia el nom, el pare el tinc clar, per Quim, però no em sortia l'Aleix García.
Juga al Villarreal i està a la selecció espanyola sub-16.
Sí, si no, jo crec que és un gran jugador i un jugador amb molt de futur.
Uh-huh. Juanjo, també demanaria segona cosa per anar acabant. És possible la celebració del MIC a les Terres de l'Ebre? T'ho pregunto perquè a l'inici es va fer a Tenerife, després la Diputació de Girona ho va emportar cap aquí a Catalunya, en concret a la zona de Palamós, que és on es disputen les finals, però sobretot a la província de Girona, on es disputen més partits. Però, clar, seria possible tornar a casa, Juanjo, en aquest aspecte, o ho veus difícil?
Bueno, jo crec que el MIC tal com està és impossible, no? Pensa que nosaltres utilitzem 5.000 pensions completes diàries.
5.000?
5.000 pensions completes no les tenim entre totes les Terres de l'Ebre, no? Llavors, com tu bé dius, el primer MIC s'ha de fer Canàries, després nosaltres, sobretot en Josep Colomer, que va ser qui va inventar aquesta idea, i els que vam estar al costat d'ell, doncs a partir del segon any van valorar tot per a Catalunya, llavors va fer un estudi. En aquell moment hi havia dues zones a nivell d'hotels, perquè, com et dic, 4-5.000 pensions completes, 4-5.000 places d'hotel no es troben a tot arreu. Hi havia dues zones que podia albergar el torneig en quant al que era logística d'hotels, que eren Costa Brava i Costa Daurada, i es va decantar el tema per la Costa Brava pel tema dels camps, perquè en aquell moment, l'any 2012, hi havia molts camps de llest artificial i llest natural, i no vam decantar cap allà, no? Mm. El tema aquí és molt difícil, perquè sí que ara ja pel tema de camps ho podríem fer, perquè si a la Costa Brava estem utilitzant 22 camps, a les Terres de l'Ebre també ho podríem fer-ho, perquè també els tenim, però clar, hi ha un hàndicap important, que és tot el tema dels allotjaments. Nosaltres, pensa que tenim tres zones d'allotjament, a Lloret, a Platja d'Aro i a Torroella de l'Estartit, però a Lloret tenim més de 2.000 places d'hotel, a Platja d'Aro diria que unes 1.500 i probablement a Torroella de l'Estartit quasi també 1.500. Clar. Doncs clar, hi ha un tema de places d'hotel que és impossible. El que sí que nosaltres no volem és mai perdre la nostra arrel, les nostres la nostra història i bueno, pues no encara que no poguéssim fer un mic, pues bueno, pues col·laborem en el torneig de la 20 i 20 mil de Gandesa deixant los material logístic, bueno, col·laborem molt activament en el torneig Jordi Pitarque, en el torneig de Nadal de que es va fer Roquetes, el torneig que es va fer Camarles, bueno, coses que es fan a Viten, que és el meu poble, vull dir, nosaltres el que sí que no volem és oblidar els nostres orígens, des de les nostres arrels i ajudant tot i el que poguéssim i més a les Terres de l'Ebre. Però bueno, en aquest cas concret del MIC és impossible per una qüestió logística de places d'hotels.
Doncs sí, Juanjo Rovira, que tampoc fa molts anys estava amb els Remolins Vítem limpiant aquell camp de pedres que hi havia abans i d'allí doncs, a fer el millor torneig de futbol base del món, podríem dir. Com han canviat,
bueno,
com han passat els anys,
limpiava,
Juanjo?
Limpiava i limpio, vull dir, jo en aquest moment bueno, soc aficionat a tope del Remolins Vítem, soc directiu del Tortosa i intento col·laborar amb tothom perquè bueno, jo els caps de setmana quan baixo jo sempre dic que una de les virtuts importants que crec que hem de tenir les persones és la memòria i bueno, jo, com dic moltes vegades, no sé si estic molt amunt o molt avall, però sí que estic molt satisfet de ser qui soc i és fantàstic, però això no puc oblidar que serà així de tota la gent i el tot el futbol de les Terres de l'Ebre i per tant, ja saben els clubs, ja saben les persones del futbol d'aquí que m'apunto un bombardeig i que estic per ajudar i col·laborar amb tothom i per tant, crec que és una manera de retornar el que tu has rebut en alguna manera o en algun moment de la teva vida, no? I per tant, bueno, no passa res, no? A col·laborar, a ajudar i a intentar pues, que la joventut de les nostres terres també tingui les oportunitats que es mereixen.
Bé, doncs, Juanjo Rovira, moltíssimes gràcies per atendre'ns via telefònica aquesta nit i que vagi bé. Fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres també per donar-nos difusió, perquè al final, si tot el que fem no tenim un altre projecte, tampoc no serveix. I bueno, pues a mi, que aquest any m'han fet moltes entrevistes, també la veritat és que em fa especial il·lusió que pugui parlar amb gent de la nostra terra i del nostre territori i que bueno, encoratjar-vos a seguir el programa que feu perquè crec que és important que mitjans com el vostre estiguin al costat del futbol territorial.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona nit, Juanjo.
Gràcies, bona nit a vosaltres.
Bé, doncs hem parlat amb Juanjo Rovira. Ell és el director del Mediterranean International Cup, aquest MIC que arribava aquest any a la 13a edició. Allí han passat figures del futbol com, per exemple, Leo Messi, Neymar, ara fa escassos anys. També ha passat Piqué i ha passat Cesc Fàbregas. Allí els que d'aquí uns anys seran els millors futbolistes del món passen pel MIC. I per això era important saber de primera mà què és Coella per a aquesta província de Girona cada any en aquest MIC i a més sabent que el que més mana allí, el Juanjo Rovira, és de Vítem, per tant, és de casa nostra. Les 11:54, amb la nostra entrevista amb el Juanjo Rovira, posem el punt i final al programa d'aquest diumenge, dia 7 d'abril. Ha estat un plaer compartir tots els caps de setmana com no, però efectivament i encara amb més raó el d'avui, aquest diumenge, especial també com no per mi. Ja en són 24, 24 anys, en què siguin molts més i si pot ser al vostre costat. Gràcies per la seva companyia, bona nit i fins el proper diumenge.
Que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors. Tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Móra d'Ebre, cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La cadena SER.